L'ull de falcó, amb Àlex Corretja.
Vinga, cap a Melbourne, on ja hi tenim instal·lat el nostre ull de falcó. Àlex, què tal? Com anem?
Què tal, David? Com estem?
Com va el jet lag?
Bastant difícil. Són 10 hores respecte a Barcelona i ho notes, perquè, clar, aquí doncs ja és el vespre, t'has d'anar a dormir i tu encara, per tu ets de dia. Així que bé, l'altre dia a les 2 de la matinada a fer una mica de gimnàs, bé, així cremen el temps.
Escolta'm, ja en parlàvem abans fa estona amb l'Oriol Puigdemont, el nostre col·laborador, del que està vivint el país, aquests incendis que estan arrasant a Austràlia des de fa mesos. Només et vull preguntar, tu que acabes d'aterrar, si has notat alguna cosa diferent, tu hi vens aquí cada any, si has notat alguna cosa diferent des que has aterrat aquí a Melbourne.
Nosaltres no, perquè vam arribar aquí fa un parell de nits i des de llavors ha estat tot perfecte, però sí que és cert que els primers dies de la competició de les fases prèvia va ser molt dur, la intensitat que hi havia de fum era molt intensa, van haver-hi jugadores que van abandonar i la sensació que donava era bastant incòmoda. Des de llavors va ploure molt fort dimecres, va netejar bastant la situació i bueno, pensem que tot es jugarà amb normalitat a partir de demà.
Demà jornada inaugural, bé, s'han disputat fins a les rondes prèvies, però comencen ja demà a entrar en escena els grans d'aquest Open d'Austràlia. Diuen, i també ens ho ha comentat l'Oriol, que apunten a pluja, el que passa que la infraestructura de l'Open d'Austràlia és tan bona. Quantes pistes tenen que poden tapar?
Són 3, concretament. Són 3 pistes doncs, que tenen el sostre retràctil, que en cas de que plogui, i aquí ho controlen tot, doncs poden tapar-les, vol dir que els grans favorits, els Federer, Serena Williams, Djokovic, etc., demà podran jugar amb normalitat, que això sempre és una mica el que a vegades parlen els de fora, no? De dir, vale, ells jugaran, però els que juguen contra ells no poden jugar el mateix dia si plou. Però bé, com diuen els anglesos, show must go on, no? L'espectacle es deu continuar i més val que tothom pugui veure la televisió que s'està jugant al torneig i els altres ja s'arreglaran.
Escolta, ens hem d'anar acostumant a gaudir aquests grans slams on encara hi és el Big Three, perquè es van fent grans, especialment Roger Federer, a tots tres els tenim en aquest Open d'Austràlia, per tant, disfrutem-ho, no?, mentre ho tinguem.
Sí, absolutament, i a més que pensa que ara Roger Federer té 20 grans slams, Nadal té 19, Djokovic un palet més enrere amb 16, però aquesta setmana o aquestes dues setmanes poden ser molt importants, perquè si el Nadal fos capaç de guanyar a Melbourne, empataria a gran Roger Federer, és una de les grans incògnites. El suís no ha jugat cap partit encara a la temporada, Nadal i Djokovic sí que van jugar a la ATP Cup, es van rodar, van arribar els dos a la final, venen amb molt de ritme, en canvi el Roger doncs, ha decidit estalviar forces, arribar només per jugar al Gran Slam, al millor de 5 sets, i a veure-les venir. Jo crec que amb l'edat que té i el talent que atesora és suficient, però veurem les primeres rondes com les porta.
Dius que Nadal pot atrapar a Federer amb 20 Gran Slams, que és el rècord. El que passa que Austràlia només hi ha guanyat aquí una vegada. No és un lloc que se li doni especialment bé a Nadal.
És cert que tant Djokovic com Federer han dominat escandalosament els últims anys, però per mi la diferència més gran, David, és que aquí normalment la temporada comences el Grand Slam a apenas portes dues setmanes de competició de l'any. Normalment el Rafa intentava jugar algun torneig, però mai acabava de jugar bé perquè no tenia el ritme que a ell li agrada. Aquest any pot ser diferent, perquè ve de jugar a la Copa ATP, perquè va jugar bastants partits, va jugar alguns dobles. És cert que va perdre contra el Djokovic, va perdre contra el David Goffin, també el belga, però jo tinc una sensació una mica diferent, més positiva aquest any, perquè anys enrere, l'any passat va arribar a la final, però portava des de l'octubre sense competir. Fa uns anys enrere el mateix, va acabar final de temporada i no va arribar al Masters perquè tenia una lesió. Aquest any va acabar la Copa Davis a Madrid guanyant-la. Va jugar la Copa ATP que va arribar a la final, va jugar diversos partits. Què vol dir? Que el ritme que normalment li mancava anys enrere, jo crec que aquest any el Rafa arriba amb unes condicions, per mi, de les millors de les últimes temporades.
Nadal encara no entra en escena demà, sí que ho faran Federer i Djokovic, hi haurà també l'entrada en escena de Tsitsipas. No, t'ho dic més que res el tema Tsitsipas per si hi ha algú que podem posar a banda del Big Three a la llista de candidats en aquest Open d'Austràlia.
Home, Medvedev ja va demostrar l'Open dels Estats Units, que és un jugador que és molt incòmode, el rus, ve molt de ritme. Tsitsipas, el grec, va acabar guanyant el Masters, tot i que aquí és a 5 sets. Rublev, un rus que ve de guanyar els dos primers tornejos de l'any que s'han disputat, dos d'ells que s'han disputat, els ha guanyat. A més, ha fincat a Barcelona, entrena al Forestland Tennis amb el Fernando Vicente, o sigui que viu a prop de Gavà, o sigui que és un rus afincat a Catalunya, que està triomfant al món del tennis i que té un gran potencial. A partir d'aquí, home, tot el que no siguin aquests jugadors seria una mica sorpresa.
En aquesta pròxima matinada, en aquesta primera jornada, el quadre femení entra en escena Serena Williams, que, per cert, si parlàvem de rècords, ella també pot aconseguir el seu Gran Slam número 24, que seria rècord femení i absolut de Gran Slam. Per tant, home, també és un tema interessant veure què pot fer la Serena aquí a Austràlia.
Sí, sí. Tant de bo. Vull dir, també va guanyar el primer títol de l'any a Auckland fa una setmana. Ha fet una pretemporada una mica diferent. Jo el conec molt, el seu entrenador, el Patrick Moratoglu, que és el coach, també treballa amb nosaltres a Eurosport i parlem molt. I va dir, mira, la Serena ja té una edat, ha guanyat tot, vam intentar que s'ho passés bé a la pretemporada, que normalment saps que acaben sent una mica farragoses, una mica avorrides, perquè és molt de tenis, molt de físic. Van treballar amb un preparador físic especial, amb exercicis molt concrets. Va fer boxa amb el Mike Tyson. Va fer ball amb una ballarina especial. O sigui, li han buscat diferents entrenaments perquè s'ho passés molt bé. Sembla que de físic està molt àgil, està jugant en grans condicions. I, home, és una gran notícia. La número del món és australiana, que és l'Ashley Barty, que, bueno, pels australians tenir algú amb potencial guanyador de Grand Slams també és molt important. O sigui que, bueno, en el concret, el quadre femení jo també el trobo obert, però sobretot molt atractiu.
Mira, demà hi ha un partit, aquesta matinada hi ha un partit interessant, un Venus Williams-Cori Gauff. Cori Gauff és aquesta sí. Noia tan jove, que n'hem parlat algunes vegades, que és per molts el futur del tennis femení, i que s'enfrontarà a una que podria ser perfectament la seva mare, és així.
Sí, sí, bueno, és un partit, a més, que és bastant curiós, perquè normalment quan és tan jove ha jugat doncs, poques vegades amb una jugadora tan important com la Venus Williams, però la Coco Gauff és tan bona que ja s'ha trobat contra ella l'any passat en concret a Wimbledon, la va guanyar, vull dir que és una jugadora que qualsevol que està al circuit ja no vol jugar, no? Quan tu ets una mica consagrat en el circuit, quan surten aquests jovenets no els vols ni veure, i en aquest cas concret l'any passat la Coco Gauff ja va guanyar la Cori Gauff, vaja, a la Venus Williams, i que això sempre et dona un plus extra, no? Sortir a jugar amb algú que li tens tant de respecte, però que ja l'has batut abans. Mira, diré una anècdota. Jo amb el Courier, el Jim Courier, el nord-americà, sí. Ell va ser molt millor que jo. Però jo el vaig guanyar a Barcelona, al Godó, doncs la propera vegada que em va tocar a Indianapolis, tot ser pista ràpida i etcètera, jo vaig sortir a la pista pensant que podria tornar a guanyar, i ho vaig tornar a fer. I en canvi era molt millor que jo. Vol dir que psicològicament, doncs sempre ajuda quan has guanyat algú.
Ostres, Jim Courier, m'ha rescatat allò un nom mític, americà mític, que va ser efectivament contemporani de la teva època. Ara estava mirant edats, Cori Gauff, 15 anys, Venus Williams, 39. Un dels enfrontaments interessants, curiosos d'aquesta primera ronda. Escolta'm, Àlex, aquesta setmana pendents d'aquest Open d'Austràlia, aquesta arrencada, la setmana que ve, el cap de setmana que ve, si et sembla, fem allò, un balanç d'aquesta primera setmana i, òbviament, des de Melbourne ens expliques tot plegat com ho veus. I també una mica com estan els australians. Acabes d'aterrar, però entenc que amb tot el que li està passant al país, que vegi una mica de tennis, que puguin aïllar-se del moment que viuen, suposo que que ho necessiten.
Estan molt sensibles i t'haig de dir que tothom està col·laborant. Molts jugadors i jugadores, doncs, cada vegada que han fet un eix durant la temporada, aquesta, la gira australiana, doncs han donat 100 o 200 dòlars. Fins i tot l'altre dia Federer i Nadal es van reunir i van dir que donaven 250.000 dòlars australians entre els dos. La fundació de Djokovic ha donat 140.000 dòlars nord-americans i molts altres jugadors. Així que porten recaptats molts diners per aquesta desgràcia que s'està vivint aquí a Austràlia, que es viu, com heu dit abans, gairebé cada estiu, però aquest any la tragèdia ha sigut molt més gran.
Imatges, la veritat és que fan mal als ulls només de veure-les. Àlex, a dormir, que t'espera feinada, et veurem i et sentirem a Eurosport, et sentirem també aquí al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Una abraçada.
Molt bé, serà un plaer, adeu, bona nit.